Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell. Consumint consciència.
Lamentablement, com a consumidors, ens hem acostumat al fet que els productes, sobretot els electrònics, s'espatllin més aviat que tard. Però per què? Com ens afecta l'anomenada obsolescència programada? Hi ha lleis que controlen aquesta realitat? Què podem fer per fer-hi front? Doncs avui en parlem amb els col·laboradors de Sabadell Consum Quilòmetre Zero, el Josep Alcinet i el Miquel Serra. Bon dia a tots dos.
Bon dia,
Raquel, i els espectadors. Bon Nadal a tothom.
Doncs això, avui, no?, en aquestes dates assenyalades d'un consum, podríem dir, fins i tot desmesurat, parlem doncs, precisament d'això, de l'obsolescència programada. Qui es va inventar aquesta atrocitat, Miquel?
A veure, primer voldria fixar un concepte. Obsolescència és equivalent, o s'ha volgut fer equivalent, a inservible. O sigui, ja no serveix. I això vol dir que, com que no serveix, s'ha de llançar. Hi ha un economista que es diu Vance Packard, que també era un sociòleg, que va fer un estudi i ens va marcar tres tipus d'obsolescència. La de funció, la de qualitat i la de desig. La de funció vol dir que un aparell ja no s'ha de substituir perquè no acaba de funcionar de forma correcta. El de qualitat és perquè ens convencen, ens venen, ens exposen que el producte nou té una qualitat i fa unes coses molt més maques, molt millors que l'anterior. Aquest és el de qualitat. I per últim, el més pervers de tots, que és el de desig, que és el que ens diu, no, és que no estàs a l'última, és que l'últim model ha de ser aquest, és que tu estàs passat, és que etcètera, etcètera.
Doncs a diferents tipus, no?, d'obsolescència, pel que explicaves, però que totes coincideixen, no?, totes aquestes característiques en això, en fabricar doncs, productes que no tenen aquesta durabilitat, no? Suposo que, clar, sorprèn que avui dia, no?, amb tots els avanços tecnològics, encara doncs, hi ha doncs, productes que duren doncs, poquíssim, no, Josep?
Sí, bé, això és molt antic, eh? De fet, això de l'obsolescència, que això, Miquel, ho pot explicar per experiència pròpia. De fet, potser el primer producte del que es coneix que va ser programat per ser inútil en un temps predeterminat és la bombeta. Inicialment les bombetes duraven moltíssim quan les van inventar, però van veure que si duraven tant no donaven prou beneficis. I hi va haver un acord de tots els grans fabricants a nivell mundial, i estic parlant dels anys 20, per aconseguir, o sigui, fer una mica d'innovació per tal de que les bombetes només duressin 1.000 hores. I ho van aconseguir. I això, per tant, ve ja dels anys 20. D'alguna manera, l'obsolescència programada és una de les grans eines que té aquesta opció per un creixement sense atura per tal de que el consum sigui un cavall desbocat. L'obsolescència programada, més la publicitat, més el crèdit, generen una tempesta perfecta perquè consumim de manera desbocada. Per tant, aquesta idea és inherent, o sigui, l'obsolescència programada va junt, és fonamental per aquest model de creixement continu i sense aturador en el que estem immersos. I amb tots els productes.
De fet, Miquel, ara per al·lusions, no?, que tu també doncs, tens molt a dir, com comentava doncs, el Josep, no?, perquè doncs, t'has dedicat durant molt de temps al gremi de l'electrònica. Explica'ns també que fins i tot, no?, malgrat tot això que expliquem, en canvi hi ha una bombeta que porta més de 100 anys, no?, encesa.
Sí. Bueno, el tema de la bombeta és molt curiós i té una anècdota, i és com es va aconseguir reduir això. La bombeta, en el seu inici, i no estem parlant d'electrònica, perquè la bombeta no és electrònica, perquè no es faci malbé el filament, ha d'estar fet al buit. Si hi ha el buit, no hi ha oxigen. Si no hi ha oxigen, no hi ha ignició. I, per tant, el filament pot durar molt de temps, tret de que tingui un cop, o que tingui un impacte, o que tingui una fissura. Sí. Però, si no, pràcticament és, no diria que eterna, però és enormement duradora.
Home, aquesta bombeta que diem porta encesa des del 1901.
Com es va resoldre això i es va poder passar a les 1000 hores? Amb el temps s'ha anat sofisticant, però en origen, als anys 20, es va decidir posar un microperforació en la rosca. La microperforació feia que entrés una petita quantitat, molt ínfima, però suficient, com perquè a dintre generés una certa combustió. I, per tant, el filament de wolframi, tungstè, es anés degradant fins al punt de que en algun punt es trencava. I la bombeta deixava de funcionar.
O sigui, feta la llei, feta la trampa, no? Perquè, sí, de fet, hi ha molts exemples. Segur que vosaltres sou molt més coneixedors, no? Però impressores que es bloquegen, per exemple, quan arriben a un número d'impressions o bateries que moren al pocs mesos, no?, de la seva estrena.
Deixa'm fer una mica d'història transversal molt ràpida, eh? Quan comencem a fer servir l'electrònica, sobretot la de consum, per tant, de ràdio i de televisió, fèiem servir vàlvules. Vale? Vàvoles són aquelles làmperes grosses, típiques, que els que tenim una certa edat havíem vist a les televisions.
Sí.
I la circuiteria era prou gran com perquè es pogués accedir a ella. Amb soldadors i tot plegat es podia accedir. Per tant, no solament era accessible l'autoreparació o reparació del mateix lloc on la compràvem, sinó que, a més, es fomentava en que tu poguessis construir-t'ho. Hi havia Ràdio Maimó, hi havia una sèrie de kits molt típics d'electrònica que tu deies... Vull fer un circuit per una ràdio, vull fer no sé què. I et donaven totes les peces i tu el feies. I, a més, t'explicaven com fer-ho.
Ens ho feien més fàcil.
Bueno, a més, era autoservei, o sigui, tu mateix t'ho podies fer. En el moment en què entra en funcionament el semiconductor, o sigui, deixem les bombetes, anem a parar els semiconductors, el semiconductor és molt més petit i, a més, està encapsulat. I, per tant, tu no veus. I a partir d'aquí, els coneixements són molt més complexes, molt més dificultosos, i a més, insisteixo, tu no veus. Això redueix els tamanys i, per tant, redueix la possibilitat de que tu puguis accedir. Els soldadors ja no són massa potents per poder atacar precisament els circuits. Només la robotització ho permet. I així anem fent tot això. Llavors, l'electrònica de consum, que està basada en els semiconductors, ens planteja tot un munt de problemes. Per exemple, cal tenir els coneixements, que ja no són fàcils.
Clar, perquè és el que tu dius, no són fàcils. No, s'ha complicat moltíssim, no? Fins i tot per un professional com tu, clar.
Ja, no, a més, jo vaig fer enginyeria electrònica, però tot i així és molt complexa. Dos, on són els recanvis? És un altre problema. Quant temps triga a arribar a un recanvi per poder fer la reparació? Perquè els primers microxips que van sortir, quan ja es va començar a fer el canvi, anaven amb una numeració. Tu podies, amb aquesta numeració, comprar-lo i substituir-lo. Els fabricants, part d'aquesta numeració, la tatxen. No és visible. I es va fer per pirateria, òbviament, i per espionatge industrial. Però això fa que avui en dia, i sobretot en el món de la indústria, hi hagi una sèrie de xips que, clar, no saps què és, no hi té la numeració, per tant, no pots fer el seguiment. Doncs has d'anar a parar forçosament al fabricant. I aquí parlaríem de temes molt complexes, com, per exemple, els elements dels tags, els elements de les radiografies, i parlem de grans empreses com Agfa, per exemple, que, clar, només poden reparar ells. Ningú més pot reparar. Ells o gent concessionada per ells, ningú més. Per tant, estem entrant en situacions de monopoli. Llavors hi ha una altra cosa molt curiosa, les eines. Les eines, la perversió de les eines la va marcar Apple. I dius, quina tonteria. Diu, no, perquè Apple a més ha fet que fins i tot els tornavisos per desmuntar els aparells siguin especials. Llavors... Avui en dia, clar, tot corre tan de pressa que també hi ha qui els fabrica, t'estranquis i tot plegat i s'acaba podent fer. Però es fa complicat, perquè el tornavís típic de tota la vida no es pot fer servir. S'han de fer uns tornavisos que tenen uns passos especials, que en lloc de tenir 6 puntes en tenen 5, que tenen uns diàmetres molt determinats, que són fora de les normes i tenim una altra cosa. Llavors el servei postvenda. Diu, no, jo quan compro un ordinador, per exemple, em donen 2 anys de garantia. Compte, el fabricant en dona un, eh? A l'any següent te l'ha de donar el comerç. O sigui, es carrega sobre el comerç 1 any de garantia sobre el producte. Amb la qual cosa genera tota una problemàtica en el comerç, això. I si el comerç desapareix, tu perds la garantia. Si l'empresa que ho has comprat desapareix, perds aquesta garantia accessòria. Perquè el fabricant, a partir del moment que ha passat l'any, no se'n fa responsable.
Clar, llavors, amb aquest escenari, el cert és que, evidentment, doncs, no queda un altre, sinó que, precisament, doncs, intentin, no?, implementar lleis, no?, que fomentin, com parlàvem l'última vegada de Josep, doncs, precisament, en tot això, no?, doncs, amb el fet de fomentar aquesta cultura de la reparació, no?
Sí. Bé, i molt directament de cara lleis i normatives que es focalitzen en els aparells electrònics, d'electrònica de consum. Sens dubte que aquest panorama, que és insostenible, no podem anar omplint Àfrica d'abocadors d'aparells electrònics de les més de 50 tones, més de 50 milions de tones que cada any produïm de residus de materials o de residus derivats de productes d'electrònica de consum. Això és insostenible, no hi podem arribar, ni tenim recursos per anar produint aquest ritme. I potser hi ha un país que, sens dubte, ha estat pioner en la lluita directa contra l'obsolescència programada i, per tant, contra aquesta, aquesta caiguda de rendiment d'aquesta electrònica de consum. Aquest país és França. Ja des del 15 té una legislació que castiga amb fortes multes la presència de productes que es demostri que tenen aquesta obsolescència programada. I, de fet, des del gener d'aquest any, a França, ja hi ha l'obligatorietat que l'etiquetatge dels productes electrònics, sí, incloguin el que diuen un índex de ser reparats, un índex que indica amb quina facilitat poden ser reparats, de tal manera que el consumidor compra un aparell i el té avaluat també amb la capacitat que tindrà per poder reparar aquest aparell quan tingui algun problema al llarg de la seva vida útil. Uh-huh. Aquesta, diríem, aquesta primera posició, aquesta primera iniciativa, que fonamentalment és França i una mica dels Països Baixos, doncs la recull la Unió Europea, i ja el 17 fa tot un seguit de recomanacions, no són normes, només recomanacions als estats perquè incloguin mesures orientades a allargar la vida dels productes en general, molt en concret els electrònics. El 2019 el Parlament Europeu ja dictamina coses. Les primeres és una directiva que es refereix a considerar que els productes que són serveis digitals, o sigui, programari, per exemple, han de tenir la mateixa consideració que un bé de consum i, per tant, ha de caure sobre la mateixa legislació. Uh-huh. I, simultàniament, la directiva següent, la 2019-771, ja s'adreça a dictaminar què ha d'incloure un contracte de compra-venda, és a dir, que ha d'incloure l'etiquetatge, la informació que es dona al client sobre el producte que va a comprar. De tal manera que aquí ja s'hi inclouen aspectes relacionats amb la seva futura reparació, per tant, amb tot el tema de els sistemes de desmuntatge, les possibles peces de recanvi, els temps i els accessos a aquestes peces de recanvi, es distribueixen les responsabilitats quan hi ha un problema. I finalment, el 2020, ja hi ha una directiva del Parlament Europeu en la que organitza tot el que fa referència a com i qui ha de fer un procés de reclamació de quan hi ha hagut alguna, diríem, alguna clàusula del contracte de venda que no s'ha complert, per exemple, al voltant de l'obsolescència programada, I totes aquestes normatives s'han d'anar incorporant en els marcs legals dels estats.
Doncs em sembla superinteressant totes aquestes directives per la lluita contra l'obsolescència que ens explicava Josep, perquè la veritat és que és també responsabilitat, no?, de les administracions, doncs, a posar-hi, doncs, a totes aquestes normatives, no?, per garantir, doncs, precisament que es reparin els productes i també, doncs, allargar, no?, el cicle, parlar d'aquesta economia circular que sempre ens agrada tant. Potser també, com a consumidors, Miquel, el que hauríem de tenir present també és, doncs, aquest altre tipus, no?, d'obsolescència, la del desig, no?, o sigui, nosaltres també hem de canviar la nostra mirada, no?, fins i tot a vegades respirar i pensar si necessitem, no?, realment aquell producte.
Sí, i ser una mica més desconfiats. En moltes ocasions ser una mica més desconfiats i a vegades ens pensem que les empreses, perquè fan les grans publicitats o són molt grans i tot això, són honestes i no sempre ho són i tenen petits punts de perversió, no? Explicaré l'anècdota de l'impressora Epson, no? Dic la marca perquè, a més, és públic, vull dir, està a Google, això, i si es busca, hi és, vull dir, per tant, no cal amagar-ho, no? El cas d'una persona que la seva impressora li falla, l'impressora concretament és una Epson, no recordo quin model, tampoc és important. Ell no entén per què li falla, perquè canvia les tintes i posant-hi tintes noves, seguint dient a l'impressora que els cartutxos estan buits i que no funciona. I aquí és on ell, en aquest cas, aquesta persona, comença a desconfiar de què passa. No és normal, això. I en lloc de fer el que fem la gran majoria, que és llançar aquella impressora perquè no es pot reparar i comprar-ne una de nova, ell agafa la persistència de buscar a veure què passa amb això. I buscant, acaba trobant un rus, que anem lluny, un rus que resulta que remenant amb una cosa similar a aquesta i coneixedor de la programació, descobreix que la impressora té un microxip en el qual hi ha programat que després d'una certa quantitat d'impressions l'impressora digui que no té tinta i falli. I el rus va més enllà d'això. No solament fa això, sinó que a més aquest programa el penja. Aquest noi descarrega el programa, l'utilitza en la seva impressora i el que fa és resetejar el comptador i posar-lo a zero. Immediatament la impressora torna a funcionar, sense cap tipus de problema.
Brutal, l'exemple que has posat, o sigui, realment és el que parlem, no?
Clar,
o sigui,
la pregunta seria, quants dels aparells electrònics que fem servir de tots tipus porten aquestes programacions, tots? Perquè tots tenen comptadors. I, per tant, quants d'ells poden estar manipulats expressament? I la pregunta la deixo aquí.
Doncs que reflexionin els oients, i suposo que els més joves veuran com els seus electrodomèstics o aparells s'espatllen molt més aviat que els dels seus pares o avis, no? Que potser tenen neveres, ara penso, frigorífics, no? Que duren anys i anys i no s'espatllen. Josep, per tal de posar, doncs, a fre a tot això, aquest enemic, no? Doncs la veritat és que no queda una altra que intentar, doncs, ser consumidors conscients, no? Tenir, doncs, totes aquestes normes també i aquest coneixement. Però, clar, a vegades és molt difícil.
Sí, però, a veure, abans quan us acabava comentant aquesta directiva de la Unió Europea relacionada amb els processos de reclamació, he d'afegir que aquests processos de reclamació s'orienten a que siguin col·lectius, una. I dues, que els agents que els activin siguin organitzacions, com per exemple, no necessàriament o no només, però com per exemple associacions de consumidors i usuaris, que vehiculin els problemes, les dificultats, com les que explicava el Miquel, d'un col·lectiu de consumidors i perquè iniciïn processos, primer, que arribin obligar a l'empresa a cessar amb aquestes pràctiques, i dos, a obligar a l'empresa a ressarcir, és a dir, a compensar els problemes generats en aquests consumidors. Per tant, això on ens porta? Que efectivament els consumidors hem de ser proactius i cooperatius. És a dir, sols no arribarem enlloc. No. Hem d'activar mecanismes cooperatius perquè aquests processos de lluita contra aquestes males pràctiques puguin realment ser reconegudes de manera administrativa o de manera judicial i tinguin les seves conseqüències. De fet, he de dir que la normativa espanyola, a part d'aquestes recomanacions i de les ordres de les directives del 19, a partir de l'1 de gener del 22, d'aquí un any, no del 21, del 22, no, sí, d'aquí un any, no, encara comencem, ja estava jo, començaran a tenir vigència. Com, per exemple, algunes d'aquestes coses són que les garanties passaran a ser de 3 anys, no de 2. Que tot el tema digital són béns i serveis sotmesos a les mateixes, diríem, exigències que els béns materials, tant el hardware com el software, per tant. Que les peces de recanvi hauran d'estar vigents com a mínim 10 anys després de que s'acaba de produir, o sigui, que es tanca la producció d'un determinat producte. Que es passa de 3 a 5 anys el temps que tenim els consumidors per exercir la nostra queixa o la falta de conformitat amb alguna compra. I que tot el que envolta el procés de compra, en quant a informació, sigui en publicitat, sigui en prospectes i en documentació, que el consumidor tingui, conegui, pugui disposar, és la base per totes les reclamacions. Per tant, ens haurem de llegir.
Tindrem feina, Josep? Tindrem feina per, doncs, això, no? A incorporar com a consumidors conscients tota aquesta informació, no? Per exemple, doncs, això que explicaves, de, doncs, tenir aquests 3 anys, de, com a garantia cada cop que adquirim un producte, que suposo que això...
No, de 3 a 5. No, passem a 5.
A 5. Doncs imagina't, doncs això, per després fer les nostres reclamacions i fins i tot doncs, buscar l'assessorament pertinent. Miquel, no sé si volies afegir alguna cosa.
No, que els, té raó el Josep quan parla de que els consumidors, de forma individual, ho tenim fotut. Però si ens agrupem, sí que podem fer força. I llavors podem exigir coses com que aquestes garanties les doni directament al fabricant, que no és el cas. O sigui, he comentat que el fabricant dona un any, la resta l'ha d'absorbir el comerç. Clar, si aquest comerç és Amazon, que és un monstre, no passa res. Però si aquest fabricant és la botiga de la Ronda Zamenhof o de l'Avinguda o de la Rambla, estem parlant d'un comerç petit. Si té molta problemàtica el seu producte, home, li genera moltes dificultats. I a més li genera altra dificultat, és el tema dels recanvis. Si tu tens un equip electrònic i et diuen que per reparar-lo necessiten 3 setmanes que arribi el recanvi, avui en dia, difícilment tu pots esperar 3 setmanes. Què acabes fent? Llançant-lo o reparant-lo per si el passes a un dels teus fills o algun conegut, etc. I acabes comprant-ne un altre. I, per tant, el consum el mantens. I aquest no és el tema. La disponibilitat del producte hi ha de ser, instantània. Quan jo vaig començar a treballar en l'electrònica, les empreses fabricants estaven amb la normativa d'haver de tenir recanvis dels seus productes durant 10 anys. Estaven obligats. Havien de mantenir recanvis durant 10 anys. Podien trigar més o menys a arribar, això és un altre problema. Però els havien de tenir. Actualment, si tu busques més fàcil, agafa un iPhone, vés-te'n a la botiga d'iPhone, que tingui un iPhone que tingui més de 4 anys, i veuràs què et diran. Que és vintage. No la botiga d'aquí, que no té més importància. És que tot diu Apple. És vintage per ells. O sigui, un producte de més de 4 anys, ja no te'l reparen. És que no te'l reparen si tant se vol. Diuen que és vintage i, per tant, està fora de circuit. No tenen recanvi. No volen saber res.
aquest és l'escenari d'avui dia i esperem doncs, que vagi canviant. Per això també emplaço els nostres oients a recuperar la darrera secció que vam fer també doncs, precisament amb el Josep i amb el Miquel, en què parlàvem de la importància de la reparació i que coneixíem també el projecte Solidança amb la Reparatrac, que el que feia era fomentar doncs, això, apoderar doncs, als consumidors també a tenir les eines necessàries per reparar doncs, aquests objectes que tenim a casa. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A tu, Raquel, i als espectadors també.
Continuarem picant pedra de cara al 2022. Que vagi molt bé. Molt bona entrada d'any.
Vinga, que vagi
bé. Igualment, a reveure.